COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El derbi madrileny està programat, com sabeu, pel dissabte a les 9 de la nit, però ja ha començat a jugar-se. El moviment del Madrid ha estat la carta protesta i ahir a la tarda va contraatacar l'Atlètic de Madrid amb dues piulades. En una, li demana a la Real Academia Española de la Lengua matisos sobre els verbs pressionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir e imponer. I a la segona piulada enumera unes instruccions bàsiques per preparar el derbi. Una bona preparació física, una sessió de massatge, un bon anàlisi del rival i la quarta és utilitzar la tele oficial del club per pressionar els àrbitres. El derbi, com podeu veure, ja ha començat. Abans de la jornada de Lliga del cap de setmana, però, hem de tancar els quarts de final de la Copa del Rei. Avui a 2:15 a Mestalla, València-Barça. Dani Olmo ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la llista. Gavi no. Tampoc ha entrat a la llista Ansu Fati per decisió tècnica. I Flick va confirmar que Olmo no està encara per ser titular, que Chesney serà el porter titular i avui hauria de tornar a tenir minuts també Íñigo Martínez. També avui, abans, es juga el Real Societat Osasuna a partir de 7:45. Ahir el Real Madrid es va classificar per semifinals, però amb dificultats. Leganés 2, Real Madrid 3. Guanyava el Real Madrid 0-2, el Leganés va aconseguir empatar i quan tot semblava portar-nos a la pròrroga, gol d'Alcantara Gonzalo al darrer minut del temps d'afegit. Vinícius va entrar a la segona part, va veure una groga per protestar i va ser esbroncat per Modric per no defensar. Està en marxa la reunió convocada per la Federació Espanyola de Futbol amb els clubs, la Lliga i el CTA per abordar, entre d'altres coses, el tema arbitral. El Real Madrid no s'hi ha presentat. T'encaixar-te, et convoquen per buscar solucions i no hi vas. Del Barça està present el vicepresident esportiu Rafa Juste. És notícia també d'aquest matí, Rafael Louzán ha estat absolt de l'acusació que pesava sobre ell per prevaricació. Per tant, podrà seguir com a president de la Federació Espanyola de Futbol. En el cas Rubiales, avui han declarat Alexia Putellas, Irene Paredes i Laia Codina donant suport a la declaració de Jennifer Hermoso. En bàsquet, victòria del Barça davant del Maccabi a l'Eurolliga, 171, molt superior al Barça. Es calmen, per tant, una mica els ànims. Demà més, toca rebre Olympiacos al Palau. En hoquei patins, partit vital avui pel Barça en Champions a la pista del Barcelos, que és el líder del grup. Si el Barça no guanya, se li complicarà molt passar a la següent ronda. I en waterpolo ha començat amb derrota l'Atlètic Barceloneta la fase de quarts de la Champions. A la piscina del Ferencváros, derrota per 18-10. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, què preferiu? Passar avui davant del València o guanyar el diumenge partit de Lliga a Sevilla? Preferiu passar avui al 58%, guanyar Sevilla al 42%. En clau espanyol, toca jugar contra la Real a Anoeta i contra l'Atlètic Club a casa. Signeu guanyar un dels dos partits? Sí que us signeu al 69%, no al 30%. I en clau Girona, quin jugador és més important recuperar? David López, 53% dels vots, Blind, 47%. Marc Paires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja a rodes per Scope.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, comencem l'Esports Cope d'avui, marxem cap a València, que avui tenim partit de Copa del Rei, juga el Barça a Mestalla a partir de 2:15 de la nit en busca de les semifinals de la competició. Ja està a València l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Fa bo per aquí o què?
Sí, 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 fa bona temperatura, uns 15 graus, solet. Jo diria que més o menys com he deixat Barcelona, no? Si no ha canviat el temps en les últimes 3 hores.
Sí, sí.
Demà ja crec que canvia tota la zona d'aquí de València i també a la zona de la costa catalana, canvia el temps i comencen les precipitacions, però de moment tenim una temperatura bastant primaveral.
Perfecte. Escolta, ja tenim des de fa una estona el Barça allà, amb Olmo a la convocatòria, sense Gavi, tampoc està en Sofati, eh?
Sí, ha entrat Dani Olmos, la gran novetat, alta mèdica, com ja avançàvem el dilluns, reapareixerà després de perdre's els últims 4 partits per una sobrecàrrega al soli, encara que no el veurem fins a la segona part, com deia el propi Hansi Flick, no serà de la partida. Entra en lloc de Gavi, que es baixa pel protocol mèdic després de la commoció que es va endur al xocar amb Konechny aquest cap de setmana, i també es queda Barcelona en Sofati, descartat després de finalment no voler sortir al mercat d'hivern. Flick, per decisió tècnica, el deixa a Barcelona amb Christensen, que està lesionat. Un Flick que no vol sentir ni sentir a parlar de la possibilitat de perdre el títol avui a Mestalla, de deixar escapar aquesta possible Copa del Rei. El Barça, per ser aterrat aquest migdia a València, ja estan concentrats a l'hotel.
Com que Flick no vol sorpreses i vol classificar-se per les semifinals, preveus molta rotació a l'11 o un 11 bastant reconeixible, Helena?
Segons Flick, són Chesney, que és el seu número 1 i 10 més, però sí que hi haurà algunes rotacions, alguns canvis i retocs a l'11, però serà bastant de gala. Ahir a l'entrenament va assajar amb Ferran com a fals 9, ja el vam veure a la golejada 7-1 al València, ara fa 10 dies. A més, Eric i De Jong també estaven al teòric equip titular, van entrar a la segona part contra l'Alavés i el Barça va acabar guanyant aquell partit per la mínima. Per tant, jo sí que prevec alguns canvis, però aquests retocs dels que et parlo, Joan, fan que em surti un 11 de gala, els que es coneixen com 11 de gala.
A veure, dispara, doncs.
Chesney en porteria, Koundé, Eric, Cubarsí i Valde en defensa, Pedri i De Jong al mig centre, Fermín a la mitja punta, Lamine Yamal per la dreta, Rafinha per l'esquerra i Ferran com a fals 9.
Molt bé, és un bon 11. Per cert, que el president Laporta ha estat visitant aquest matí les zones afectades per la Dana, no?
Sí, ha anat a visitar els diferents pobles afectats per la Dana. Recordem que el derbi contra l'Espanyol, el Barça va aconseguir recaptar 90.000 euros amb la subhasta de les samarretes, i que ara fa 10 dies també contra el València també es van subhastar les samarretes del partit amb les signatures dels futbolistes del primer equip. La Fundació del Barça és qui està gestionant, qui està encapçalant aquestes ajudes econòmiques pels qui pateixen els danys i les conseqüències de la Dana, i avui el president, en un bon gest, ha anat als diferents pobles a mostrar el seu suport personalment.
Perfecte, Condis, gràcies i que vagi de gust la paella, eh?
Així ho intentarem a la Pepica, a veure
bon
si...
Lloc.
Sí, 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 provem una bona paella valenciana, que és la combinació de carn, peix i mongetes. Ja us enviaré fotos, però hi he anat alguna vegada i la veritat és que mai m'ha decepcionat, la Pepica, sempre li poso bona nota.
Està molt bé, està molt bé. Condis, que vagi tot molt bé, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
I ara l'última hora del rival del València, que té també un partit molt important de Lliga aquest cap de setmana contra el Leganés. Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. El Valencia afronta el partido de esta noche con un ojo puesto en lo que suceda en la Liga el próximo domingo contra el Club Deportivo Leganés, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el conjunto valencianista en la lucha por la permanencia. Hay un debate en Valencia sobre si debería tirar o no la Copa el conjunto che. Lo que está claro es que Corberán quiere mejorar la imagen que se vio en el partido contra el Barça en Montjuïc y que terminó 7-1, y por eso hoy, por ejemplo, está preparando un 11 con una defensa de 5 futbolistas, entre los cuales estaría Mukhtar Diakabi, que es la principal novedad. Apenas lleva unos ratos después de haberse recuperado de su lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de marzo de 2024. Así pues, el Valencia prepara el siguiente 11 con Dimitrescu en portería, línea de 5 atrás, Max Arons en el derecho, Jesús Vázquez en el izquierdo, con Diakabi acompañado por Mosquera y Jarek en el eje de la zaga, Pepe Lu Guillamón formaría en el centro del campo, banda derecha para Fran Pérez, banda izquierda para Sergi Canós y arriba Umar Sadik.
Gràcies, Ivan. I per comentar la jugada tenim ara protagonista a Esports Cope, tenim a Quique Sánchez Flores, que com a entrenador ha dirigit els dos propers rivals del Barça, el València i el Sevilla, també a l'Atlètic de Madrid, a l'Espanyol, ha jugat al Madrid, així que podem parlar amb ell de moltes coses. Quique, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, que fue tu cumple ayer, ¿no?
Muchas gracias, sí, sí. Me di por enterado porque tuve aluvión de amigos y de compañeros que me llamaron y feliz por eso, sí. Bueno, cambio de prefijo.
Cifra redondita, sí. 60, 60. Se pueden decir, sí, ¿no? Sí, porque sí. Además los llevas también,
hombre,
Quique,
claro.
Que se pueden decir, ¿no?
Nada, se puede, perfectamente.
Bueno, fenómeno.
Es un placer.
Fenómeno, oye, pues nada, felicidades y ¿qué plan llevas? ¿Estás tranquilo? ¿Tienes ganas de volver a entrenar o cómo estás?
Sí, estoy con ganas, sí, sí. Yo me tomo mis respiros y ya una vez que he visto lo que tengo que ver, he vuelto a juntarme con mi familia, estar con mis hijos y ya el tiempo que para mí siempre es necesario, estoy disponible, sí.
Perfecto. Pues nada, oye, comentar la actualidad de futbolística, de la jornada, pero de la jornada de Copa y de la de Liga, que ya tenemos encima. De entrada tenemos un Valencia-Barça hoy, Quique,
sí.
en Mestalla, partido de Copa, partido único. Tenemos un precedente muy cercano, que es el 7-1 del Barça en Liga,
sí.
Que no sé hasta qué punto condiciona, y partidos de Liga para los dos muy importantes el fin de semana.
Sí, yo creo que al final el partido de hoy tiene un aspecto de entrada diferente. Se juega en Mestalla siempre ha sido un factor, siempre ha sido un campo donde Barcelona suele cosechar buenos resultados, pero donde le cuesta, donde el factor campo, el factor afición siempre empuja mucho frente al Barcelona. Luego los chicos son jóvenes, yo creo que van a sentir, a cambiar de presión, lo cual les va a venir bien a los jugadores de Valencia. Cambian a un partido en el que no tienen nada que perder, el favorito es el Barcelona, por lo tanto pueden soltar cadenas para sentirse mejor, eso puede igualar el partido. Y por otro lado, de alguna forma, pues yo creo que tienen menos opciones que el Barcelona, evidentemente, pero creo que va a ser un partido distinto y sin ataduras con respecto al último partido que jugaron en Montjuïc.
Oye, ¿qué te gusta o qué te llama la atención del Barça de Flick, Quique?
Bueno, me gustan varias cosas y hay otras que no tanto, ¿eh? O sea, lo que más me gusta, sin ninguna duda, es que cuando van ganando no se cansan de atacar. Eso, ese cambio de mentalidad me gusta, porque me recuerda a los equipos grandes que también juegan en otras ligas. Me recuerdan al mejor Arsenal, al mejor City, me recuerdan a equipos grandes de verdad, y el Barcelona es un equipo muy grande. Que haya recuperado esa mentalidad de equipo grande, de equipo que quiere más, eso me parece que es una de las mejores virtudes. Me gusta que está basado en la juventud de jugadores excepcionales. Me parece que la aportación de Pedri, la aportación de Olmo, la aportación de Yamil, la aportación de Cubarsí, de Casado, o sea, me parece que es una aventura nueva. Es poner el barco a navegar con una alegría, con una ilusión, con una perspectiva, con un atrevimiento que pocos equipos lo tienen hoy en día, no solo en España, sino en Europa. Y me gusta mucho que es el equipo más ofensivo de la liga, sin ninguna duda. Es el equipo que más jugadores pone por delante del medio campo, es el equipo que más jugadores pone entre líneas, es el jugador que mejor se gira, es el equipo, perdón, que tiene jugadores que mejor se giran en esos tres cuartos de campo, el equipo que mejor interpreta los intervalos entre laterales y centrales, más allá de que juegue contra defensas de 4 o de 5, y continuamente viene siendo un cuchillo de mantequilla constantemente. Por lo tanto, tiene muchas cosas que me gustan del Barcelona. Hace muchas ocasiones de gol porque es un equipo con mucha movilidad. Y lo que menos me gusta es que tiene la defensa está adelantada,
¿sí?
Que depende mucho de que la presión se haga en condiciones. Cada vez que presiona con el equipo enchufado todos 100%, no hay problema, corren a tiempo, la pelota saben cuándo va a venir, viene con dificultad la pelota para la ventaja de los delanteros rivales. Pero cuando el equipo no presiona en condiciones, el jugador que tiene la pelota de rival piensa y la defensa está muy adelantada, pues son los partidos que normalmente ha perdido, y los ha perdido en jugadas todas iguales, idénticas. Pase a la espalda de la defensa, y uno contra el portero.
Sí, 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 es una maniobra que tiene mucho riesgo, sale muchas veces bien, pero alguna mal y penaliza mucho. Sí. Mister, y el sábado tenemos derbi. Vaya derbi, viene cargadito el tema, ¿eh?
Pues el derbi es extraordinario. La verdad es que llega en el mejor momento posible y con la mejor puntuación posible. O sea, poca distancia para que haya que poner todo sobre el campo, todas las cartas. Llega mejor el Atlético de Madrid. Esto luego no influye, ¿eh? Porque he vivido derbis y esto luego influye poco de cómo llegan los equipos. Pero lo cierto es que el Real Madrid tendrá que reinventar otra vez posiciones, tendrá que pensar muy bien el equipo. El Atlético de Madrid llega muy bien, llega fluido, llega jugando bien, llega con un sistema que le ha dado más vuelo, el 4-4-2, y luego pues Simeone, en función de si el resultado le va favoreciendo, ya lo va modificando y se va al 5-3-2 o 5-4-1 y lo va manejando. Bueno, Simeone, después de 13 años en el mismo club, sabe lo que tiene que hacer. Ancelotti es un tipo listo que en momentos de mucha dificultad suele encontrar herramientas y soluciones, pero el Real Madrid no sé hasta qué punto le puede pasar factura que el partido siguiente. Yo no sé si van a tener la mentalidad absolutamente en el partido del sábado, porque el partido siguiente es un partido de mucho dolor también. Y el Madrid puede dividir la atención, y ese puede ser el mayor problema para el Real Madrid.
Sí, sí, el martes toca el City. El partido viene marcado por toda la semana, esa carta del Madrid, esas quejas del Madrid respecto a las actuaciones arbitrales. Tú sabes que es jugar con el Madrid, Quique, y jugar contra el Real Madrid. ¿Entiendes las quejas del Real Madrid sobre el tema arbitral?
Bueno, yo en general no entiendo las quejas, porque lo que sí que veo es que todos los equipos se quejan en algún momento de la temporada. O sea, cuando ocurre algo a favor, nadie dice nada, y cuando algo ocurre en contra, sí que hay una queja, y una queja elevada. Entonces, como pasa en todos los equipos, los que más deberían quejarse son los equipos de media tabla hacia abajo. Esos se quejan muy poco para todo lo que suele ocurrir. En cambio, pues para mí no cobra sentido cuando equipos de la entidad del Barcelona, del Madrid, del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, pues de repente elevan una queja. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final está más que demostrado que se les tiene un gran respeto y que son equipos que casi nunca están perjudicados.
Perfecto. Acabo con el Español, Mister, que viene de ganarle al Madrid, sí, ni más ni menos. ¿Crees que se va a salvar o que lo va a pasar muy mal?
Bueno, me gusta. Yo creo que el Español ha pasado el tramo inicial que suelen sufrir mucho todos los equipos que se construyen en el último momento. O sea, todos los equipos que económicamente están peor se acaban construyendo, ¿sabes?, cuando ya se han pasado 3 jornadas desde el inicio. O sea, el cierre de mercados está muy por detrás del inicio de la liga. Y estos equipos sufren mucho los comienzos, porque no tienen cerradas las plantillas. Mejores o peores, pero no las tienen cerradas. En ese tramo de 3-4 partidos, el Español me dejó muchas dudas. Luego Manolo está consiguiendo llevar el equipo donde él quiere, la afición está conectándose, han hecho cosas interesantes, es un equipo más cuajado ahora, es un equipo más difícil, defiende mejor. Y bueno, y en ataque parece que ha encontrado un complemento para Puado que puede ser interesante. Y ha encontrado un chico en el centro del campo que el otro día jugó muy bien, su primer partido, sí, y que parece que puede ser una pieza importante.
Muy bien. Muy bien, Quique, pues ha sido un placer comentar la actualidad futbolística contigo. Te mandamos un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo grande para vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 25, anem cap a Madrid, que està en marxa aquesta reunió convocada per la Federació amb els clubs, amb el tema arbitral com un dels principals punts del dia sobre la taula. Ja hi tenim el Santi Duque. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Santi. Cuéntanos cómo está la situación allí.
Pues mira, acaba de terminar ahora mismo una reunión que ha empezado en torno a las 10:30 de la mañana y que ha tenido su punto culminante hace apenas 15 minutos cuando ha salido a comparecer el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado de la reunión, de lo que se reunía, ¿no? Y sobre todo por la crisis arbitral. Ha hablado de la formación, de la posibilidad de crear una comisión formada por la Federación, la Liga, los árbitros y también exjugadores. Ha hablado de externalizar el estamento arbitral, de sacarlo del paraguas de la Federación, pero sobre todo, Joan, ha sido durísimo con el Real Madrid y con su presidente. Ha dicho que lo que quiere Florentino es que todos vayan de rodillas a pedirle perdón y a decirle que tiene razón a ACS, que alguien en el Real Madrid ha perdido la cabeza, que el culmen ha sido esa carta que publicó el Real Madrid hace dos días, que lo que quieren es influir en la competición, que están encarando mal el tema Negreira, que claro que hubo pagos, pero que no se ha podido demostrar que eso influyera directamente en el arbitraje, y que el Real Madrid lo que quiere es dañar la competición porque lo que le interesa es crear...
Vaja, hem perdut la comunicació amb el Santi Duque quan ens estava explicant aquestes manifestacions de Javier Tebas, el president de la Lliga, carregant duríssimament contra el Real Madrid. Un Real Madrid que, per cert, no ha estat present en aquesta reunió convocada per la Federació amb tots els clubs de primera i de segona divisió. Sí, ha estat representant el Barça, el seu vicepresident esportiu, Rafa Juste. Sí, Santi, recuperada la comunicació, hablabas de las declaraciones de Tebas durísimo con el Madrid, ¿no?
Sí, sí, verdaderamente duro. Ya te digo que se ha despachado a gusto contra el Real Madrid y contra Florentino Pérez. Luego ha hablado también Medina Cantalejo, ha dicho que ha sido una reunión que cree que abre un nuevo futuro para el fútbol español, que ellos no tienen problema en salirse del paraguas de la Federación, que ha entendido las quejas y las protestas de los clubes, que van a generar un decálogo para intentar ayudar a los clubes, que va a haber una reunión también para explicar específicamente cómo funciona el VAR, que le ha parecido entender que es una duda que tienen muchos de los clubes y que el diálogo está abierto y que todo en pro del fútbol español. Vamos a ver si habla también el presidente Louzán, que ya sabes que se ha enterado de la decisión del juez justo en medio de la reunión y, bueno, se ha emocionado delante del resto de presidentes y ha dado las gracias a todos por poder seguir al frente del fútbol español. Pero ya tiene una mañana bastante tensa aquí en los jardines del Parque del Retiro con todo lo que ha ocurrido y sobre todo con las declaraciones de Javier Tebas.
Perfecto, Santi. Oye, ayer el Leganés bien, llevó al Madrid al límite, poco más si lo consigue,
sí, sí. Lo apretó, hubo momentos ahí que pensamos que se podía culminar la remontada, pero bueno, la Liga del Leganés es en Mestalla el domingo, así que cayeron con honor y ahora centrarse Joan en la Liga, que es lo que les preocupa.
Santi, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hola Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori, bona tarda.
Ho portava molt bé, el Madrid anava 0-2, però després en un moment el Leganés va aconseguir empatar i quan ja pensàvem que tindríem pròrroga, apareix el xaval de la cantera i acaba decantant la balança del costat del Madrid.
No és la primera vegada que el Madrid encarrila un partit i després s'adorm. Semblava tot fet amb els gols de Modric i Endriqui, però el Madrid va baixar el pistó, va treure el peu de l'accelerador, va deixar que el Leganés, a través de Juan Cruz, es fiqués en el partit. Primer, marcant de penal a la primera part, unes mans clares de Jacobo Ramón al interior de l'àrea, i després, en una jugada afortunada, pilota que rebota en Mendy i va cap a dins de la porteria de Lunin. 2-2, quedava temps per endavant, Borja Jiménez es va il·lusionar, va posar al camp a futbolistes importants pel Lega, com ara Dani Raba o Miguel, tot i tenir aquesta final que deia el Santi Duque a València, i a l'últim minut del partit, miracle, Gonzalo, un futbolista ara mateix en ratxa amb el Castilla, que de cap, centrada d'Abraham, posava el 2-3 definitiu sense deixar marge de reacció al Leganés. Un partit que deixa, a més de la classificació blanca per les semifinals, un altre cop el partit de Vinícius, que entrava a la segona part substituint Rodrigo. bé en atac, aportant dinamisme a l'ofensiva del Madrid, però que un altre cop, en un partit tranquil absolutament, doncs va acabar veient una targeta groga a càrrec d'Alberola Rojas per protestar una acció i es va endur una bronca històrica de Luka Modric.
Bona bronca, eh?
Per no baixar a defensar una pilota que s'havia perdut. Li preguntàvem, primer Santi Duque i després un altre company, a Ancelotti per aquesta bronca de Modric a Vinícius i pel partit del punta brasiler.
No sé, se lo ha dicho Modric, hay que respetar lo que dice Modric siempre. A nivel futbolístico, el Vinicius de siempre, muy fresco, muy contundente en encarar, ha tenido muchas oportunidades, ha dado una asistencia para Brahim y después la targeta. Entonces, todo nada nuevo, todo normal.
Res de nou sota la lluna de
no, no, la gent rient allà.
Jo crec que
mira
ja
que Modric és un tio tranquil, per treure'l de les seves casilles, eh?
Però per això està un capità.
Sí, sí.
I per això està un veterano, per clavar la bronca a un futbolista que perd una pilota i que no fa bé la seva feina. Em sembla que Ancelotti ja ha començat a llançar la tovallola en el tema Vinícius. Bueno, que el Madrid ja enfoca cap al partit davant de l'Atlético de Madrid amb la sensació de que Jacobo Ramón no passa el test ni per derbi ni pel partit de Champions contra el Manchester City. Això sí, va dir que en cap cas combinaria alhora en una mateixa alineació Valverde i Tchouaméni a l'eix de la defensa, és a dir, que tot perquè Lucas té unes molèsties, i això sí, es recupera només que van descansar ahir, com ara Bellingham o Mbappé.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la mandra. La mandra que puguin tenir alguns jugadors i alguns aficionats per jugar avui la Copa del Rei. En un bon professional és inacceptable tenir mandra a qualsevol competició, però, si m'apures, podria ser comprensible la tercera competició en importància. No es pot tenir mandra a la Lliga per Hansi Flick, que és el torneig més important. Està prohibit tenir mandra a la Champions, el trofeu que més agrada possiblement als futbolistes i als aficionats, però sí que està permès, entre moltes cometes, tenir mandra a la Copa. Si passés el Barça a semifinals, acabarà jugant amb alta probabilitat a la semifinal o la final contra el Real Madrid o Atlético de Madrid, en unes dates molt enmig de la Lliga i la Champions. Per tant, la mandra és molt comprensible, o no, en Copa, perquè els cinc sentits els tindràs posats a la Lliga o a la Champions. En conseqüència, jo arribaria a entendre la mandra avui per tenir que jugar a més talla.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge del partit de Mestalla i de més coses. Parlem de seguida el nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però abans hem de passar un dia més pels tribunals. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Perquè avui, en el cas Rubiales, han declarat les jugadores del Barça, Alexia Putellas i Irene Paredes.
Guàrdia de judici pel cas Rubiales. Avui torn per les companyes de selecció de Geni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes i Laia Cudina. Les tres han avalat la seva versió. La capitana del Barça ha estat la primera en explicar per videoconferència des de Barcelona que no li va donar importància al que va passar perquè pensava que era un malentès, un petó fortuït, ha dit, però que tot va canviar quan la jugadora li va ensenyar el vídeo del petó assegurat que es tractava d'un tema molt greu. També ha parlat de l'episodi de la tornada de Sydney, on va veure a Geni Hermoso plorar de cansament.
A diferencia de en el autobús, estaba como alucinando aún por lo que había sucedido y en el avión ya estaba enfadada. Enfadada porque ella como que lo que quería era disfrutar, incluso nosotras la arrastrábamos a decir... Bueno, olvídate que somos campeonas del mundo, vamos a celebrarlo. Y Jenny no estaba ya, no estaba. Y eso pasó dos veces. Y después de las reuniones, ella ya fue como sentarse en el asiento, que luego fuimos y se puso a llorar de agotamiento, ya ni enfadada, de agotada.
Alexia, a més, ha explicat que li va sorprendre que Hermoso no fos convocat al següent partit d'Espanya. Creu que va ser una decisió injusta de Montse Tomé. També ha declarat Irene Paredes per videoconferència. La defensa blaugrana ha reconegut que no va veure el petó en directe, que es va assabentar al vestuari i va demanar a algunes jugadores que paressin de fer bromes al bus perquè no era el moment. Sobre el viatge de tornada, ha destacat que l'ambient era estrany, amb moltes reunions amb gent de la federació, però que en aquell moment no va escoltar res. Finalment, de l'estat emocional de Jenny Hermoso, la jugadora de l'Arsenal, Laia Codina, ha confirmat que el viatge a Eivissa és a un pitjor la va veure per les pressions de la Federació Espanyola per restar-li importància, un fet pel qual Hermoso va estar molt afectada i disgustada.
És la crònica del dia del judici a Rubiales, 3:35, després de la pausa comença el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Obrim el debat, és la tertúlia del Pedregà quan passen 36 minuts de les 3 de la tarda amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Deia l'Ole que igual li pot fer certa mandra al Barça, jugar avui partit de Copa a Mestalla. Vosaltres la Copa us fa mandra o estem motivats?
A mi ja saps, ja saps el que pensa. Ah, perdó, Júnior.
No, si pensem una mica el mateix sobre la Copa. Llavors, comença tu i si m'estalvies el discurs, perquè cada any és el mateix.
Sí, jo sóc molt radical amb aquest tema i sempre se'm tira encara, però després, al final, les temporades acaben donant la raó. Jo crec que la Copa del Rei, no dic de llançar-la, ni molt menys, però crec que el Barça i el Madrid, la resta d'equips, no. És a dir, l'Atlètic de Bilbao ha d'anar a mort per la Copa del Rei, el València, qui sigui. Però el Barça i el Madrid, la Copa del Rei molesta o perjudica més que beneficia, perquè si la guanyes, ningú et dirà res, no jutjaran Ancelotti o Flick per guanyar o perdre una Copa del Rei, sinó per la Lliga o per la Champions, i si la perds, bueno, hi haurà gent que s'enfadarà, gent que no, però aquí el tema és el cansament, el desgast, posar tota la carn a la graella o no, o sigui, jo crec que la Copa hauria de ser un banc de proves o un banc de rotacions, i us vinc escoltant, i ara fa una estona estava a Copa València, on també havia intervingut el Joan Batllori amb l'alineació i amb l'última hora i tal, i és una alineació, excepte Ferran Torres, pues, són tots els titulars.
Per tu massa titulars, veus,
per
en aquesta alineació.
Sí. Jo, Lamine Yamal, Rafinha, són gent que els posaria en una habitació, en un coixí, i diria, descansa i no surtis, que no et caigui res sobre, perquè et vull tenir fresc pel tram important de la temporada.
Mm. Junior, signes a sota o què?
A veure, sí, signo, però afegeixo.
Però amb matisos.
Sí, amb matisos, perquè ja veig que m'estic començant a fer gran, perquè anava a dir que jo sóc de l'època del Johan Cruyff i del Charlie, on la Copa la feien servir per als del Barça B i jugadors que no tenien minuts, per foguejar-los i per formar-los. El que passa que amb el temps i amb les exigències, la Copa del Rei pel Barça s'ha convertit una amb els salvavides de la pressió aquesta de que si ens quedem en blanc pues la juguem fins al final, i si guanyem la Copa ja no és un any en blanc, tot i que per la majoria dels socis sigui una catàstrofe, però aquest any, tot i que no guanyem la Copa, no ens quedem en blanc, no? Entenc?
No,
llavors...
Sí, tens la Supercopa ja a la butxaca.
Exactament, tenim la Supercopa, hem guanyat el Madrid, per tant, jo no jugaria totes les cartes amb la Copa del Rei, em centraria en la Lliga i la Champions, que sabem que són complicats, i aprofitar la Copa del Rei per això, per agafar cantera, per formar jugadors i continuar amb la línia no forçada de jugadors que estan venint de baix que estan funcionant.
Per tant, si us trasllado la pregunta que fem avui als oients, Dani, en el teu cas la resposta estaria clara, no? Perquè estem preguntant quin partit és més important, si el d'avui o el de diumenge a Sevilla.
Mil vegades més el del Sevilla.
Mil vegades el del Sevilla. I per tu, Júnior, també?
Igual.
També. Sí, sí.
Em sap greu no donar-te debat, però és que per mi és lògic, eh?
No, però hi haurà gent que pensarà, no, perquè és un títol, i llavors, clar, si perds avui t'eliminen i tal, però és que el títol gros pel qual et jutjaran és la Lliga, que ja sé que també està complicada, però bueno, però el Madrid va relliscant, l'Atleti Madrid ja veurem, i la Copa és que no et treu de pobre. Per mi no, la Copa li treu de pobre a l'Atleti de Madrid, potser, que tampoc crec, però està just entremig al llindar, però hi ha totes
I,
a baix.
I et diré més, Madrid. Dani, nosaltres al final... és una carrera de títols amb el Madrid. Sí, sí. I de Copes del Rei els hi fotem un bany.
Sí, sí.
Jo el que vull són lligues i Champions.
Ara parlarem de la jornada de Lliga del cap de setmana, però abans una cosa més sobre el partit d'avui. Us crida l'atenció, us segueix cridant l'atenció el tema de la porteria? Perquè,
sí.
Clar, jo ja he assumit, Dani, que el porter titular del Barça ara és Chesney, això ja ho tinc assumit, ja ho accepto, però m'ha sobtat una vegada més que avui, per exemple, no li donés el partit de Copa a Iñaki Peña.
Sí, sí.
Això em sorprèn.
Alguna cosa ha passat,
no?
I si no ha passat, és que... és a dir, quan per mi és incompatible quan Flick diu és el número 1, Chesney, i per tant jugarà la Copa. Clar, en el meu cap és, no, si ets el número 1 no jugaràs la Copa, jugaràs la Lliga i la Champions. Entenc que no és un número 1 normal, perquè és un número 1 que fa 3 mesos estava retirat i estava menjant pizza i bevent cervesa i necessita rodatge. Llavors, des d'aquest punt de vista, puc entendre que li doni la Copa també a Chesney perquè segueixi agafant doncs, les mesures amb la distància a la que juga la defensa del Barça respecte al porter, en diferència de quan era a la Juve o a la selecció de la Polònia, tal... Però és que Iñaki Peña ha passat de ser el porter titular indiscutible del Barça mentre no hi era Ter Stegen a no existir. O sigui, Iñaki Peña ara mateix no existeix.
Clar.
Jo us sí. explicaré una anècdota que a mi em va deixar sorprès. I, bueno, com sabeu, tinc 3 fills. Doncs el meu fill de 7 anys, Alessandro, està a l'escola del Barça. I l'altre dia surt de l'entrenament... I em diu, escolta, papa, t'has enterat? Saps el que ha passat entre l'Iñaki Peña i el Flick? I dic, què? No tinc ni idea. Llavors, bueno, vosaltres que sou periodistes, investigueu.
O sigui, que creus que aquí ha passat alguna cosa més? De...
No tinc ni idea. O sigui, a mi em va sobtar que el meu fill sortís de l'entrenament i per la tarda de nit, parlant de... O sigui, sempre parlem de futbol i tal, em digués això.
Jo no sé res, ni ha transcendit res, de moment.
Però tindria sentit, perquè la desaparició és molt bèstia.
Sí.
És molt bèstia.
I a més, en roda de premsa, tots són elogis cap a Chesney, que no dic que no se'ls mereixi, però és a dir, sembla com si realment Flick hagués dit creu i ratlla i ja està, i Iñaki Peña mai més.
Sí, sí. Escolta, i tenim una jornada de Lliga apassionant el cap de setmana, eh? El dissabte el derbi, el diumenge el Sevilla-Barça i el derbi no vegis de ni com ve, de carregat.
El dissabte atracament. El dissabte atracament i el diumenge a veure què passa. Sí, l'ambient, jo crec que a ningú se li escapa que, per molt que tenen raó, que el Madrid té raó, que l'entrada a Mbappé doncs era de vermella i que l'àrbitre va beneficiar l'Espanyol i va perjudicar el Madrid, jo crec que a ningú se li escapa que si aquest cap de setmana no hi hagués derbi, tot l'enrenou, tot el circ, el comunicat, totes les portades dels diaris de Madrid no haguessin estat igual. I si el Madrid jugués aquest cap de setmana contra el Leganés, no hauríem viscut la campanya arbitral tan bèstia que hem viscut i que l'Atlètic de Madrid també ho ha entès així perquè veient els tuits del community manager...
Tenen bastanta gràcia, els tuits estan
però,
bé.
Però també és històric, quan al Madrid hi ha decisions arbitrals que potser no els agraden o no els beneficien o els resultats no acompanyen, sempre hi ha aquest rebombori de si els àrbitres... El
Villarato...
Recordem l'època de Mourinho, el por què... al final era tot que si els àrbitres ajudaven al Barça. Bueno, doncs ara és una miqueta així, també.
Sí, bueno, és pressionar perquè deus entendre que li traurà rèdit a la pressió, no?
Sí, però és que la pressió ja la feies de base. Vull dir, anava a dir una paraula, es pot dir, cada punyetera setmana, Real Madrid Televisió porta fent vídeos rajant dels àrbitres i parlant de Negreira des de fa... des que va sortir el cas Negreira, i abans que sortir el cas Negreira també feien vídeos estripant dels àrbitres. Llavors, ara, bueno, han fet una passa més. Han fet un comunicat i...
Qui veu Real Madrid Televisió?
No, però no és que ho vegi o no ho vegi, Júnior, és que, vull dir, als àrbitres els arriba això, diguéssim, evidentment.
Sí, perquè la veuen els seguidors del Madrid, Júnior, però els mitjans ens en fem ressò i posem els fragments i tal, i ja està allà.
Però el col·legi d'àrbits, al final ja està acostumat. També van rebre les rajades del Xavi, i al final no ens enganyem, vull dir, el Barça i el Madrid són els equips més afavorits amb el tema arbitral, vull dir, que es queixin els petits, doncs té un
sentit. Però tu no creus, Júnior, que dissabte, si hi ha una jugada dubtosa entre afavorir l'Atlètic de Madrid o afavorir el Madrid, involuntàriament, no dic de forma premeditada, l'àrbitre, amb tot el merder d'aquesta setmana, tirarà pel costat blanc en lloc de pel costat...
Si jo fos l'àrbitre i hi hagués una dubtosa i hagués de decidir allò personalment, i ho... O sigui, deixem de banda el criteri arbitral de si és correcte o no és correcte, Enteneu-me. Aquella dubtosa que és o sí o no i no està clar, amb el tracte que rebo del Madrid, per què l'haig de pitar a favor?
No sé, és l'etern debat. A Madrid també
tenen, tu què faries? No, què faries? Tens els del Madrid tocant els nassos cada setmana, a tu.
Clar, és que hi ha també la teoria de que els vídeos que tu els fas en teoria per pressionar perquè en cas de dubte t'afavoreixin, el que fa és, encabronar els àrbitres i se't pot girar en contra.
Però llavors és culpa del Madrid, tot el merder arbitral, no? Llavors el que estaríem dient és que l'entrada de l'altre dia de Romero a Mbappé no xiula per culpa de Madrid Televisió, no?
Clar. És que el que ha de fer el Madrid, el Barça i els equips grans en general, la Juve, el Milan, el Chelsea, el City, és no queixar-se dels àrbitres, deixar-los fer la seva feina i entendre que si s'equivoquen, en la majoria de casos, no en tots, perquè evidentment que es compren partits, soni com soni, doncs no és voluntari, o és perquè la jugada no està clara.
El Madrid ha fet un comunicat en el que diu que hi ha intencionalitat i corrupció sistemàtica.
Que està adulterada la competició.
Això ho fas a la NBA i et cau una multa i una sanció perquè teòricament no pots optar. Bé, de fet, Gallà va dubtar d'un àrbitre. Clar.
Això ho diu després d'un partit un jugador o un entrenador d'un equip de futbol i hi ha sanció.
Sí. I un comunicat d'un club per mi és més greu, perquè està fet amb molta més oficialitat i més reflexió que un entrenador que està calent just quan acaba un partit.
Molt ràpidament, què preferiu que passi dissabte al derbi, Dani? Que guanyi l'Atlètic de Madrid o que empatin?
Ja sé que matemàticament és millor que empatin, però jo vull que guanyi l'Atlètic de Madrid.
Júnior?
Atlètic de Madrid.
Molt bé. Ho deixem aquí, amics. Dani, Júnior, gràcies als dos, que vagi molt bé.
A vosaltres, una abraçada.
Vinga, adéu. Una abraçada.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça remunta el vol a la Lliga i fa una parada a València per tractar de passar a les semifinals de Copa. I us l'expliquem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Marc Casado. Escucha los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Oli, Elena, Paco, Lama. Un saludo.
Tiempo de juego. Aquest dijous, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Fernando Moriente.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:48 minuts de la tarda, parlem de l'Espanyol. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ara parlem d'una dada de l'Espanyol Real Madrid que ens ha cridat l'atenció, però abans també crida l'atenció que el fill de Chen estés, com ha explicat el Javier de Aro, i ho podem confirmar, l'altre dia veient el partit,
no? Notícia que va dir ahir al seu programa el Javier, sí, Chuan Chen, és el fill de Chen Yanzheng. El que passa que no és un fill qualsevol, té 31 anys, és conseller de l'Espanyol, va ser a la llotja del partit contra el Madrid i és que és el president de Rastar.
És l'hereu, no?
És l'hereu, sí. El que passa que de futbol s'encarrega son pare, però com que son pare no el tenim per aquí, doncs hem destacat doncs, que està bé que el president hagi estat de Rastar hagi estat aquí, va estar acompanyat de la seva família, té una nena petita, que van estar a la llotja de Rastar, ell va estar al costat de Garagarza, doncs, veient el partit. Ja és a la Xina de tornada i, en principi, doncs, fins aquí la notícia. Però és curiós que un Chen ha estat a Barcelona. Veient l'espectacle de l'Espanyol...
Sí, veient la victòria de l'Espanyol i veient com els jugadors de l'Espanyol corrien molt més que els del Madrid.
Res és casualitat, Joan. Sí, això és, es tracta de jugar amb la pilota als peus, però també de córrer. Mm. I si corres més que el rival, doncs tens més opcions de guanyar, segurament, o d'almenys de lluitar per guanyar el partit. Per primera vegada, el Madrid ha perdut per tanta diferència. És a dir, que mai un equip havia corregut tant més que l'equip blanc en aquesta lliga. 12,4 quilòmetres més, que és molt córrer.
És molt, sí.
De 118,4 quilòmetres a 106, l'equip d'Ancelotti. Així que els té a tots enxufadíssims el Manolo González. N'hem parlat d'això amb dos expericus. Javi Márquez, per Esports Cope.
Creo que el equipo hizo un gran partido en eso, en el tema físico, en el aspecto físico, en el correr, en las ayudas, en estar bien colocado, el defender bien. Pero creo que tiene que ser cada semana, y cada semana tiene que ser el equipo que más corra. Y si hay un equipo que viene y te somete, pues porque esa es la única forma que tenemos o que vamos a poder tener de poder mantener la categoría, ¿no? La plantilla tiene carencias en muchas otras cosas y hay que solventarlas con eso, ¿no?
I me'l vaig trobar l'altre dia, dissabte, després del partit, a la grada de Cornellà, Quico Casilla.
Una brutalitat, perquè clar, són 12 quilòmetres de diferència i em sembla moltíssim, no? I bueno, crec que el córrer més sí que està clar que no et dona potser el resultat positiu, però sí que potser t'apropa més, no? Sobretot a igualar una mica la seva qualitat d'ells, a que no tinguin tantes oportunitats. No van tindre moltes oportunitats, els que van tindre el Joan va estar molt bé. T'ho has de deixar tot amb aquest tipus de partits i més la situació com estava, no? O sigui que bé, tot bé.
Tot bé, oi que sí, Quico? Demà, al migdia, roda de premsa de Manolo González, l'escoltarem aquí.
Perfecte, Quique, gràcies.
A tu.
Podem sentir a Javier Tebas, ens explicava fa un moment el Santi Duque que havia rajat sobre les queixes del Madrid després d'aquesta reunió convocada avui per la Federació. Escoltem a Tebas.
El Madrid, que hace daño a la competición, ya no solo al colectivo arbitral, ha construido un relato de victimismo... que yo creo que la guinda fue la nota que sacaron el otro día. Insisto, en base a un relato no les queda más remedio que terminar haciendo esto, que es una... la verdad que, insisto, alguien ha perdido la cabeza. Bueno, nosotros desde luego vamos a denunciar, igual que hemos denunciado en su día al Real Madrid Televisión, y vamos a ver la denuncia, si es al club, a quien firmó la carta, a la junta directiva... Este tipo de notas no se pueden consentir, que lo que quieren es influir en algunos temas que no pueden ser.
Javier Tebas. Una punerada al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Amb una altra dada que ens ha cridat l'atenció també és que el Girona ha de visitar Sant Mamés aquest cap de setmana i l'últim equip capaç de guanyar-li a l'Atlètic Club en Lliga ha estat...
El Girona. 6 d'octubre, a Montilivi, des de llavors en Lliga... Si hi ha derrotes en competició europea, també en Copa del Rei del conjunt basc, són 13 partits amb 7 victòries i 6 derrotes. D'aquí la bona classificació després del Real Madrid, l'Atlètic i el Barça, que té el conjunt d'Ernesto Valverde. Però és que mirant una mica més i posant lup en aquell partit, és un dels grans partits que ens ha servit la competició. 6 d'octubre, Montilivi guanya el Girona 2-1. Gazzaniga va aturar 3 penals. 3 perquè un es va haver de repetir. I el Girona guanya de penal en l'afegit, gol d'Estuani donant continuïtat al gol d'Esprilla. Ara juga a la Catedral, és una història diferent. Veurem si el Girona recupera algun dels lesionats que són David López i Blind, important per l'eix de la defensa, i pot donar continuïtat a la victòria davant la Unió Deportiva Las Palmas. Em diu José Ángel Peña des de Bilbao que hi ha 4 jugadors de l'Atlètic Club a la infermeria. Nico Williams, Núñez i Galarreta i Geloi. Aquests dos últims estan descartats de cara al partit de dissabte davant el Girona.
Tanquem futbol amb un marcador corresponent a la primera semifinal de la Copa Catalunya Femenina disputat ahir a AM Lleida 0, Barça 6. Fins aquí el futbol, de seguida bàsquet.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
Todo después de que Trump haya firmado un decreto, todo será revelado.
¿Qué es todo?
Pero vamos a intentarlo.
10 días antes del asesinato de JFK, JFK pidió al jefe de la CIA información clasificada sobre ovnis. ¿Tuvo que ver el asunto de los ovnis con la muerte de Kennedy?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Albert, bona victòria del Barça davant del Maccabi, que servirà per calmar les aigües una mica,
sí,
no?
Sí, de moment per aturar el cop, una victòria molt còmoda, molt fàcil, en un dels pitjors partits que jo recordo per part dels dos equips, que per moments va ser el joc dels despropòsits. 100 Barcelona, 71 Maccabi. Ara entenem, veient ahir el conjunt israelià, el perquè de la classificació que sortia en aquesta 25a jornada com a penúltim. 14è triomf del Barça a l'Eurolliga, és 8è, van destacar els 28 punts de Panther, els 14 de Billy Rangome i també els 14 de Jabari Parker. Va tornar a jugar després de lesió Justin Anderson. Parla Joan Peñarroya.
Esta Euroliga está siendo seguramente la más competida de la historia. Ahí están los equipos. Va a haber lucha hasta el final. Nosotros estamos metidos de lleno en ella. Cada partido es una historia. Aquí se pasa una semana de ser un desastre a estar luchando por todo. Y bueno, lo que hay que tener es la cabeza fría. Estar contentos por la victoria de hoy, darle valor y a partir de mañana prepararnos para el siguiente partido, que es el viernes, contra un enorme rival como es Olympiacos.
Olympiacos, que és el líder de la competició, líder destacat. Demà torna el bàsquet de l'Eurolliga al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre, aquest Barça-Olympiacos.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb una punta d'hoquei patins que se la juga el Barça a la Champions avui a la pista del Barcelos. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, buenas tardes. Sí, se juega la clasificación prácticamente para cuartos de final de la Champions, a falta de 3 jornadas para el final de esta fase. Los azulgranas son quintos a un punto del Reus y provisionalmente están fuera de los cuartos, por lo que la victoria en Portugal es imprescindible si no quieren complicarse sobremanera la clasificación. Los portugueses, por cierto, son líderes de grupo, están invictos y tienen virtualmente el billete para cuartos de final. David Cáceres, técnico del Barça, advierte de la ascendència del partit.
Que no tenim marge d'error, però tenim un equip amb molta qualitat i capaços de guanyar qualsevol pista, i per això hem treballat aquesta setmana. I és el que hem de fer aquest dijous, que als 50 minuts juguem tot el partit sencer, no que juguem una part i l'altra no, i jo crec que si som capaços de jugar els 50 minuts, amb la plantilla tenim, l'equip que tenim, som capaços de guanyar Barcelos i poder portar aquests 3 punts que serien importantíssims per nosaltres.
El partido tarde, ¿eh? 22:30 hora de aquí.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar. Això et recordarà alguna cosa, Valllori. Copa del Rei, avui, Real Sociedad Osasuna, roda de premsa d'Imanol,
i un periodista s'estrena les compareixences del tècnic donostiarra.
Oye, Xavier Beristain, de Mundo Deportivo. Primera vez que estoy aquí. Quería preguntarte, ¿el equipo ha recibido más de la mitad de los goles en 2025 que ha recibido en la primera parte de la primera vuelta? Y por si ves que hay un pequeño bache en defensa, bueno, un poco una reflexión sobre eso.
Bueno, bienvenido. Pero ya que has venido, algo positivo.
¿Tú también vas a ser negativo?
Que no, siempre positivo, la botella medio llena.
Ahí va, pues.
Bangal, ¿eh?
El
Bangal vasco.
Tú he dit que et sonaria. Oficial, Soto Grado, xiularà el derbi de Burgos Bengoetxea en el VAR.
No, que tingui sort i encert.
Amén, efectivament. I Pol Gibert, nou conseller delegat de Circuits de Catalunya, serà l'encarregat de negociar amb la Fórmula 1.
Les enquestes en clau Barça. Què preferiu? Passar avui 60%, guanyar Sevilla 40%. En clau espanyol, toca jugar contra la Real Anoeta i l'Atlètic Club a casa. Signeu guanyar un dels dos, sí, 68%. En clau Girona, quin jugador és més important recuperar? David López, 53%. Blin, 47%. Avui més tiempo de juego. Segueix la Copa, Reial Societat Osasuna i, sobretot, València-Barça. Que vagi bé.